L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Mute. Avui dilluns, dia 20 de desembre, destacarem... La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya demanarà que es paralitzi judicialment l'emplaçament de l'ATC si recau a Ascó. Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya volen que el Parlament rebutgi el magatzem temporal centralitzat. L'Estat aplana el camí a Repsol pels pous del Delta. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya va presentar el passat divendres a Madrid els dos informes que, al parer seu, demostren que l'informe sobre la candidatura d'Ascó per acollir el cementiri nuclear va ser manipulada per sortir clarament beneficiada. Segons va explicar Sergi Saladia, el portaveu de la coordinadora, si s'haguessin tingut en compte els elements, Ascó seria la darrera opció, amb menys punts per acollir l'ATC. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya ja alerta que si el Consell de Ministres decreta que Ascó és l'emplaçament escollit, portaran la resolució als jutjats del contenciós administratiu i demanaran la paralització del cas fins que un jutge ho resolgui. La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya no té dubtes i la candidatura d'Ascó creuen que va ser manipulada i va sortir clarament beneficiada per situar-se com la primera opció darrere de Zarra per acollir el cementiri nuclear. Escoltem el portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, Sergi Saladia.
Dejar claro que la candidatura de Ascó pues, ha sido manipulada, ha sido claramente beneficiada en todo este proceso y nuestro objetivo como coordinadora es descartar esa opción de Ascó para albergar el cementerio y es todo lo que estamos pidiendo cada vez que hacemos algún tipo de información, de acto, pues es siempre que el gobierno, bien sea a través de la Comisión Interministerial o bien sea a través del Consejo de Ministros, descarte ya definitivamente esta candidatura.
Per descartar l'opció, van presentar dos informes que, segons l'agrupació, desmunten la bona puntuació que va donar el Ministeri d'Indústria a aquesta opció. A més, des de la coordinadora s'impulsarà la presentació de recursos davant els jutjats del contenciós administratiu si es cull a Ascó i es demanarà la paralització fins que ho resolgui. Escoltem novament a Sergi Saladia.
Des de la coordinadora se va a impulsar la presentació de recursos al juzgado contencioso administrativo en el caso de que el Consejo de Ministros escogiera la candidatura de Ascó y además se pediría la paralización cautelar de la tramitación hasta que esos expedientes judiciales no estuvieran resueltos. Esto en el caso que el Consejo de Ministros, bien hoy, bien el próximo jueves o el próximo otro jueves, el 23 o el 30, que es cuando es previsible que se realicen los dos próximos consejos de ministros antes de terminar el año, escogiera Ascó. Entraríamos por la vía del contencioso administrativo sobre una decisión con la cual no estamos de acuerdo y además tenemos unas evidencias de que han sido estos informes pues manipulados intencionadamente para favorecer a la candidatura de Ascó.
La coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, que des de l'any 2006 treballa per evitar la instal·lació a Catalunya d'un cementiri nuclear de tots els residus radioactius d'alta intensitat de les centrals nuclears de l'Estat, va presentar divendres els informes que va elaborar i que, segons el seu parer, invaliden la candidatura d'Ascó per acollir aquesta instal·lació. Els informes presentats són dos. En primer lloc, l'informe sobre els terrenys presentats per l'Ajuntament d'Ascó per acollir el cementiri nuclear i un informe sobre la vinculació de l'AMAC amb el Comitè Assessor Tècnic de la Comissió Interministerial Emplaçament ATC. El primer informe vol posar en evidència que la Comissió Interministerial ATC i el Comitè Assessor Tècnic en els estudis dels terrenys oferts per l'Ajuntament d'Ascó per instal·lar-hi el cementiri nuclear van ometre alguns factors rellevants que intervenen en la valoració i puntuació final de la candidatura d'Escó, afavorint així una puntuació més alta de la qual li correspondria amb la consideració dels factors omesos. En aquest sentit, és interessant destacar que la comissió i el comitè, segons explica la coordinadora, han omès en els seus informes el fet de que el 40% dels terrenys oferts per l'Ajuntament d'Escó són sòl no urbanitzable, en concret, categoria C3, reserva natural qualificada, segons el plantejament urbanístic municipal vigent i que es corresponen amb el jaç d'un barranc, el barranc de la Peixera, i amb terrenys amb una pendent superior al 20%, que no són urbanitzables segons la Llei d'Urbanisme de Catalunya. El segon informe posa en relleu el fet que les omissions que contenen els estudis dels terrenys elaborats per la comissió i el comitè podrien guardar relació amb el fet que un dels membres del comitè assessor tècnic és a la vegada soci professional des de 1999 del gerent de la AMAC. El Parlament de Catalunya es tornarà a posicionar sobre la possible ubicació a Escó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. El grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, va registrar la seva primera proposta de resolució d'aquesta legislatura amb l'objectiu de que aquest rebutgi la instal·lació del magatzem nuclear a Escó, d'acord amb el que ja va aprovar la Cambra Catalana el passat mandat amb el suport dels grups del Tripartit i de Convergència i Unió. Els ecosocialistes tenen un canvi de parer de la Federació Nacionalista que ara ha arribat al govern de la Generalitat i per això reclamen al Parlament que insti al nou govern a desplegar totes les mesures polítiques, administratives i legals al seu abast per fer prevaler la seva decisió. També el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya per Tarragona, Sergi de los Ríos, va anunciar que començarà l'activitat parlamentària presentant una bateria de propostes de resolució, entre les quals destaca una on demana que es retiri i reafirme la seva oposició al fet que Catalunya pugui acollir el magatzem temporal centralitzat, la ubicació del qual encara no s'ha dictaminat, malgrat que existeix un informe tècnic que no situa Escó com el millor dels emplaçaments. Segons de los Ríos, el govern espanyol està jugant a fer i amagar amb aquest tema de forma irresponsable i recorda que en la passada legislatura el Parlament ja va rebutjar la instal·lació del magatzem temporal centralitzat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Quan Repsol va anunciar la setmana passada que a l'estiu ja es preveu que estiguin explotant els dos nous jaciments de petroli descoberts i validats a uns 50 quilòmetres de la costa de l'Ebre en l'àmbit de la plataforma Casablanca, el gegant petrolier va evitar fer cap referència al nou marc regulador plantejat per la Comissió Europea arran de l'accident de British Petroleum al Golf de Mèxic. Brussel·les va anunciar fa dos mesos una normativa més restrictiva, sobretot en pous situats a una profunditat superior a 1.000 metres, i va recomanar que fins aleshores no s'atorguessin més autoritzacions. Però el fet de que els pous davant del delta de l'Ebre, anomenats Montanazo i Lubina, siguin a menys profunditat sota el nivell del mar, a uns 741 i 643 metres respectivament, i no es trobin en una zona de condicions atmosfèriques extremes, fa que el govern espanyol, que és qui ha d'autoritzar l'activitat extractiva, desvincula el cas del delta de les restriccions que es pretenen aplicar a Europa. Segons fonts del Ministeri d'Indústria, l'objectiu de fer front obert a la Comunitat Europea són exclusivament les aigües profundes, tot just com el Golf de Mèxic, i per tant l'executiu no veu que ha de frenar Repsol en un context d'escassetat de petroli a l'Estat, per motius preventius, com li demanen els ecologistes. El Ministeri de Medi Ambient ha d'emetre ara la seva declaració d'impacte ambiental. Repsol espera que ho faci cap al febrer, tot just quan la Comunitat Europea haurà fet públic un primer esborrany normatiu i si el document compatibilitza el projecte amb la seva proximitat a l'àrea de gran valor ecològic, tot indica que indústria no alentirà el llum verd definitiu. La demanda d'ajut a Càritas també augmenta a Santa Bàrbara. Especialment són nouvinguts i l'augment s'ha notat des de fa 3 o 4 mesos. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
L'Assemblea Local de Càritas a Santa Bàrbara compta actualment amb les aportacions econòmiques d'uns 200 socis. Gràcies a les quotes voluntàries que paguen es pot finançar part de les ajudes, especialment alimentàries, que perceben les famílies necessitades del municipi. Conxita Granell, presidenta de l'entitat, deia que, malauradament, mentre que el nombre de socis es manté, la demanda ha augmentat els darrers mesos, especialment per part dels nouvinguts.
Sí que venen. Esta temporada pues, ja fa un parell o tres de mesos que del setembre perquè aquí ha anat pujant això. Ara pues, és un temps que hem de fer una miqueta més d'esforç, a pesar que nosaltres, pues, no ho sé, tota la gent que tenim que ens col·labora pues, no ens ha deixat quasi bé ningú. Que no, encara que hi hagi crisi, pues, no ho sé, la gent que està posada en donar ens pues, dona igual. Lo que tenim és més gent que ve a buscar. Mm-hmm. Claro, perquè hi ha molta gent d'esta forastera nouvinguts que pues, esta gent pues, han vingut i a lo millor ara no tenen feina i pobres pues, no tenen ni per pagar el lloguer ni molt, tenen molta mancança de tot. Mm-hmm. I pues, los has d'ajudar.
Granell també deia que poden atendre ara més gent gràcies a que els ajuts socials que rep l'Ajuntament són distribuïts a través de l'organització que presideix. L'assistenta social estudia primer els diferents casos cada mes i després Càritas Local fa la corresponent distribució seguint les seues recomanacions.
La cosa més bona que ens ha vingut ha sigut lo donar-nos l'Ajuntament, lo que ells, diem-li, seria pan ells. Però, claro, ells pues, també els va bé perquè nosaltres els ho distribuïm. Que ve directe a l'Ajuntament. Ells ho van a buscar-ho i ens ho porten allí a Càritas. I, claro, llavors nosaltres ho distribuïm. Com nosaltres veiem que l'assistenta ens diu pues, tantes fulles per al mes que ve. Però no donem si l'assistenta social no han passat ells per ella.
La presidenta de l'Assemblea Local de Càritas a Santa Bàrbara recordava que aquests dies es fa una col·lecta especial d'aliments coincidint amb la celebració de les festes nadalenques i aportava una altra dada curiosa. Els nouvinguts, suposadament els musulmans, dia rebutgen determinats tipus d'aliments habituals a les nostres taules aquests dies perquè, diuen, són contraris a les seues creences.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'assecament avançat dels camps d'arròs, com a mesura excepcional de lluita contra la plaga del cargol poma, ha trastocat tota l'activitat de l'hemidelta d'Esquerra de l'Ebre. Entre els afectats hi ha els caçadors i també els pescadors d'Angula. I és que la manca d'aigua ha deixat fora de servei els punts de pesca que se situen als desguassos de la badia del Fangar. Les angules busquen l'aigua dolça i si no n'arriba a la badia és inútil intentar pescar en aquests punts, explicava al Diari de Tarragona el secretari de la Confraria de Pescadors Sant Joan de Deltebre, Pasqual Chacón. Aquests punts i drets de pesca de l'angula se sorteixen cada any, però els afectats per aquesta situació podran pescar l'any vinent als mateixos llocs, va comentar el secretari. La situació també es va donar inicialment en diferents punts de pesca a la zona de la llacuna de les Olles, però es va arribar a una solució amb la Cofradia de Pescadors de Sant Pere, a la qual pertoca aquesta zona, explicava el director en funcions dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Hey! Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Serveis informatius de Mute.
El Parc de Nadal de l'Ametlla de Mar ja compta amb 86 inscrits. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
El Parc de Nadal de l'Ametlla de Mar ja compta amb 86 inscrits. Aquest any s'ofereix 100 places per a nens d'entre 3 i 12 anys amb un preu de 3 euros, gràcies a que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, conscient de la situació de crisi, subvenciona gran part del cost real de la inscripció, que és de 30 euros. Els dies que tindrà lloc el parc seran el 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i els dies 3, 4 i 5 de gener, amb horari de 9 a 1 de la tarda. Els nens i nenes es repartiran en dos espais. Els de 3 a 5 anys faran les seves activitats a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, mentre que els de 6 a 12 anys es concentraran a la sala multiusos de l'IES Mare de Déu de la Candelera i, com sempre, amb la coordinació d'un monitor de lleure titulat per cada 10 alumnes. Escoltem Joan Pere Gómez i Gómez, regidor de Joventut.
Pues en períodes de vacances escolars, el Nadal en una ciutat que, com cada any expliquem, perquè és una realitat al qual la majoria de pares i mares treballen i, o com a mínim, si ho treballen, tenen molta feina a fer, pues pensem que és una alternativa més a que els xiquets en aquests dies, com un estat també que cada vegada menys la gent està i juga al carrer, pues han pensat que seria una bona continuïtat, una bona oferta, seguir promocionant aquest parc de Nadal, que en definitiva no fa altra cosa que donar sortida a aquests xiquets i xiquetes que amb els seus períodes de vacances nadalenques pues poden estar en un lloc cuidats, en un lloc al qual juguen, s'ho passen bé i sobretot que els pares pues, estan tranquils sabent que els seus fills pues, estan en un ambient completament pedagògic.
Aquest any una bona part de les activitats giraran entorn de la creativitat dels nens i el desenvolupament personal. Per a les inscripcions és necessària la presentació de la targeta de la Seguretat Social, el DNI o llibre de família dels nens, així com el justificant de l'ingrés en una entitat d'estalvi o bancària. Hi ha temps fins que s'acabi el centena de places.
L'Ajuntament de Deltebre adjudica les obres del futur casal de l'esport. Lluïsa Bertomeu ens informa des de Ràdio Delta.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Deltebre va adjudicar dimecres les obres de construcció del futur casal de l'esport per 500.931 euros a l'empresa Contractes i Obres Empresa Constructora S.A. El projecte preveu construir una sala esportiva amb coberta tensoestàtica al carrer Lluís Companys, al costat del Col·legi Sant Miquel. El nou casal de l'esport, finançat al 100% pel Fons per al Treball i la Sostenibilitat Local del Govern Central, s'usarà com a gimnàs de l'escola. A la tarda i durant el cap de setmana s'excedirà el seu ús a les entitats esportives i lúdiques del municipi. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Podem dir senzillament que el casal de l'esport és una espera de 4 mesos, març, abril, estirà fet, valen molts diners, però són obres que són fàcils i ràpides de fer. Per tant, podem dir que la primavera l'any que ve gaudirem tant del casal de l'esport com del Xinoxano.
Aquest proper dimecres, 22 de desembre, a les 12 del migdia, tindrà lloc l'acte de col·locació de la primera pedra d'aquest futur casal de l'esport de Deltebre. Serà al carrer Lluís Companys, al costat del Col·legi Sant Miquel.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com cada dilluns, la informació esportiva del cap de setmana ens la porta des d'Alcanar Ràdio el nostre company Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, els últims minuts d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de Mute, els dediquem a la jornada futbolística del cap de setmana i principalment a conèixer els resultats en els partits en què hi havia participació d'equips del nostre territori. Comencem, com sempre, a la tercera divisió catalana, on tots dos representants avançaven el seu partit a dissabte i 1-0 va ser el resultat dels dos partits, tot i que amb un signe molt diferent en cadascun d'ells. L'Ascó aconseguia d'imposar-se per 0-1 en el seu desplaçament al camp del Gavà, amb un gol en el temps de descompte. Els d'Ascó aconseguien de sumar 3 punts molt importants que, sens dubte, els dona aire en la seva lluita per sortir del fons de la classificació. Per contra, també 1-0 va ser el resultat del partit que disputava l'Amposta al camp del Llagostera, d'on no va poder aconseguir de sumar res de positiu. Així les coses, l'Ascó és ara mateix 19è a la classificació amb 18 punts, mentre que l'Amposta queda situat en 13a posició amb 23 d'una classificació que encapçala el Llagostera amb 37 punts. De la tercera divisió passem a la primera catalana, on tenim dos representants del nostre territori que també, tal com va passar ja a tercera, aconseguien la cara i la creu dels possibles resultats. Cara per a la Rapitenca, que golejava 4-0 la Gramenet i que amb aquesta victòria se situa ja en zona d'ascens, mentre que la creu en aquesta jornada és per al Tortosa, que continua amb la signatura pendent dels desplaçaments i que en este cas caia derrotat per 4-3 en el seu viatge al camp de l'Igualada. Com dèiem, després d'aquesta jornada, el Rapitenc són tercers amb 33 punts. És líder el Vic, que en té 39, mentre que el Tortosa se situa a la part mitja-baixa de la classificació. Amb 18 punts ocupa la 14a posició. A la territorial preferent, 15a jornada de campionat i bones notícies per al Remolins Vítem, que aconseguia la tercera victòria consecutiva en aquesta lliga. En este cas ho feia en les tres últimes jornades, imposant-se a l'Alcarràs pel resultat d'una 0, mentre que el Roqueteng no podia passar de l'empat en un partit que els de Roquetes van jugar com a locals, empatant, com dèiem, 1-1 davant del Marianao. En aquesta classificació és líder a la preferent el Vista Alegre amb 31 punts, els de Remolins són cinquens amb 25, mentre que el Roqueteng ocupa la tercera posició pel darrere, són 700 amb 14 punts. Anem a la primera territorial, també 15a jornada de Lliga i els resultats: Alcanar 1, Catalònia 1, La Sénia 1, Cambrils Unió 0, Jesús i Maria 2, Gandesa 2, Valls 3, Torredembarra 0, Calafell 0, Campclar 1, Salou 1, Nàstic B 1, La Canonja 1, La Cava 0, Cambrils 1, Ulldecona 1 i l'Ampolla 2, Aldeana 4. Líder, el Campclar amb 38 punts, seguit del Valls, que en té 34. A la segona territorial, grup primer, els resultats van ser Benifallet 4, Flix 1, Camarle 0, Alcanar B 0, Corbera d'Ebre 2, Santa Bàrbara 0, Deltebre 4, Masdenverge 1, Horta de Sant Joan 1, Batea 3, L'Ametlla 3, Roqueteng 0, Mora la Nova 4, Perelló 1, Pinell 1, Olímpic de Mora 1 i Vilalba 3, Amposta 1. Líder, l'Olímpic de Mora amb 41 punts, seguit a molta distància de l'Ametlla, que en té 30. I acabarem amb la tercera territorial, grup 20è. Els resultats d'aquesta també 15a jornada van ser Arnes 0, Remolins Vítem B 1, Atlas de Tortosa 1, La Galera 0, Ginestà 2, Aldeana 2, Godall 1, Tivenys 3, Jesús i Maria 2, Benissanet 1, Sant Jaume 2, Catalònia B 0, Tivissa 2, Rasquera 5, Torre de l'Espanyol 1, Campredó 0 i Ulldecona 2, La Cava 2. Líder d'aquesta categoria, el Sant Jaume amb 38 punts, seguit del Godall, que en té 33.
Serveis informatius de Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem la setmana amb cel serè, amb domini del sol i amb estabilitat. I malgrat aquesta matinada que ha sigut freda, encara amb glaçades, tot i que més febles que en dies enrere, l'ambient diurn avui serà agradable i suau, amb molts valors que arribin a prop dels 15 graus. Les boirines matinals tendiran a dissipar-se i també els vents, el mestral i la tramuntana, els dos extrems del país, han d'anar afluixant. De cara al vespre apareixeran núvols prims per ponent i sud del país, anunciant un canvi de temps, i és que pels propers dies ens visitaran diverses pertorbacions. La primera ens afectarà dimarts, amb cel més ennuvolat i amb risc de ruixats, sobretot a la tarda, que anirien avançant des de ponent, Terres de l'Ebre, a la resta del país. Sembla que dimecres n'arribaria una altra. La cota de neu es mostrarà elevada, molt probablement per sobre dels 1.500, 1.800 metres, i en tot cas, a partir de dijous, aquesta cota de neu anirà a la baixa perquè les temperatures tornaran a baixar i l'ambient es farà més fred.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Ens despedim fins demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu EMUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. EMUTE.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.